Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui, a part de donar-vos la benvinguda al programa, us dono la benvinguda a 2023, un any que tecnològicament promet grans novetats i novetats, sens dubte, beneficioses per les nostres empreses i pel nostre procés de transformació digital. Procés pel qual és imprescindible fomentar l'intercanvi d'informació, de productes, de serveis entre nosaltres, entre les nostres empreses, entre els nostres clients. I per això és importantíssim estar connectat i estar connectat adequadament. La connectivitat efectiva, inclús diria intel·ligent, permet i ens permetrà crear una nova economia més competitiva i amb especialitzacions que realment avui ens costa imaginar. Bé, per parlar de tot això, per parlar de connectivitat, de telecomunicacions, tenim avui amb nosaltres l'Eduard Martín. L'Eduard és el degà del Col·legi d'Informàtics de Catalunya i avui està aquí com a CEO i director de connectivitat intel·ligent de la Mobile World Capital Barcelona. Bé, Eduard, doncs el primer, evidentment, és donar-te un cop més la benvinguda a la nostra antena.
Bueno, com saps, sempre és un plaer parlar amb vosaltres i xerrar sobre les actualitats tecnològiques. Aviam què ens depara aquest 2023.
Vinga, doncs sí, comencem l'any i comencem l'any amb bona pinta. Parlem de connectivitat, cosa imprescindible per estar avui en dia doncs, connectat, encara que sigui una redundància. I dintre de la connectivitat està el 5G, el 6G, la fibra, bla, bla. Però ara veig que s'està tornant a parlar de les àrees 5G. Quin és l'estat de la qüestió? Com està el tema de les àrees 5G?
Bueno, aquest és un projecte que portem ja, crec recordar, dos anys i escaig treballant amb ell. De fet, la seva conceptualització és d'abans de la pandèmia i es va començar a desplegar abans de la pandèmia. És un projecte que impulsa la Generalitat de Catalunya, ho va començar a impulsar l'antic Departament de Polítiques Digitals i ara ho continua impulsant la Generalitat de Catalunya i on tenim com a soci principal IDOSCAT i la pròpia Fundació Mobile World Capital. És un projecte que el que vol és portar la tecnologia digital, i ho dic així en plan genèric, a arreu del país, arreu de Catalunya, no només centrant-nos en les àrees metropolitanes i especialment Barcelona. Es diu àrea 5G perquè va néixer amb la idea d'impulsar l'extensió o el desplegament de les xarxes 5G fora de l'àrea metropolitana i fora de Barcelona, la qual cosa en aquell moment, fa dos anys i mig, tres anys, veiem complicada. Malgrat que els plans de la Comissió Europea establerts en l'any 2016 pel desplegament de xarxes 5G arreu d'Europa, en el cas espanyol s'estan complint ni molt ràpid ni molt lent, sinó que s'estan complint i es fixa com a l'any 2025, el gran any, on hauríem de tenir desplegada la xarxa 5G i, per tant, també completades les infraestructures de fibra òptica que ho permeten. A les àrees metropolitanes es va pensar que en el cas de Catalunya, especialment per la potència i per les ganes d'impulsar les tecnologies digitals com a motor d'economia, fora bo que el desplegament s'accelerés en altres zones que no fos l'àrea metropolitana de Barcelona, potser la de Tarragona també, les grans àrees metropolitanes. I neix així les àrees 5G amb aquesta vocació. Per tant, en aquests moments tenim 9 àrees 5G, si comptem Barcelona, que és una àrea 5G especial, desplegades per tot el país. que ens permeten impulsar tecnologia digital no només connectada en 5G, sinó connectada amb el que sigui.
Sí, i per què no parlem de Catalunya en general? Per què cinc àrees? Hi ha diferències o
No, no, no.
s'interconnecten?
Sí, es van situar 8 seus més Barcelona de forma estratègica perquè així es cobreix, si poguéssim veure el mapa, no? Us imagineu el mapa de Catalunya, hi ha una àrea a la Catalunya Central, que una àrea significa que és un lloc on està garantida la cobertura 5G, amb una seu, amb un laboratori on es fan activitats. Després t'ho explico en concret, no? Però amb la vocació de tenir una àrea d'influència que vagi cobrint tot el territori. Si veus la ubicació de les àrees 5G, tenim una a Catalunya Central, tenim una altra al Penedès, que ha arribat fins a Vilafranca, és una àrea bastant gran, tenim una altra àrea a les Terres de l'Ebre, una altra àrea a Tarragona, una altra àrea a la ciutat de Lleida, una a Girona, i després tenim dos a alta muntanya, la Vall d'Aran i el Pirineu. Amb la qual cosa, si poséssim això, l'àrea d'influència és tot el país.
Però què passa? Què està passant? Jo fa molts anys, com has dit abans, que sentim parlar de cobertura, de fibra. Tothom que parla fa molts anys diu que ja està, però contínuament parleu de noves implementacions. Llavors, quin és l'estat real? Estem connectats al territori? No estem connectats? Què es pot millorar?
Jo crec que a Catalunya estem connectats al territori, però bàsicament per diverses coses, perquè si comparem amb la resta d'Espanya i amb la resta d'Europa, Catalunya té molt bona xarxa de fibra òptica. L'extensió de la fibra òptica, no només per part dels operadors, tot tipus d'operadors, els grans i també els operadors locals, sinó també per part de les administracions públiques. Els esforços de la Generalitat i d'entitats com Localred, els municipis han fet que tinguem una bona xarxa de fibra òptica. Evidentment, mai és suficient, Tomàs. Evidentment, mai és suficient i també depèn de la demanda que hi ha i de la dinamització dels territoris. Per tant, tenim fibra òptica. El desplegament de 5G precisa d'aquesta fibra òptica. Per tant, estem connectats i estem en bona predisposició. Però, digue, el
No,
desplegament de 5G, i si em permets ja per acabar aquest trosset, no només precisa d'aquesta infraestructura que és necessària, sinó que precisa de decisió, de creació d'economia, no? De demanda, no? D'aquest tipus de connectivitat inalàmbrica que complementa la fibra òptica o se complementen mútuament i faran que tothom pugui estar en unes condicions de connectivitat excel·lents a qualsevol part del territori.
dos matisos sobre la paraula o el concepte de connectivitat, que crec que vas esmentar tu algun dia amb alguna declaració per ahí. Connectivitat efectiva i connectivitat intel·ligent. La d'aquesta intel·ligent ja em sobta més.
Mira, la connectivitat efectiva és que efectivament puguem tenir bones condicions i encara passa, inclús a Catalunya, que tenim bona connectivitat efectiva, perquè pues, que no tenim 5G, que no tenim 4G i que a vegades el 3G arriba justet, passa en alguns determinats. La nova societat digital necessita que la connectivitat sigui bona, en bones condicions, és a dir, que puguis navegar, que puguis treballar i que puguis més o menys tenir aquest converses com la que tu i jo tenim ara, que tenim bona connectivitat. La connectivitat intel·ligent és un concepte més tecnològic. Què signifiquen les xarxes actuals? Perquè tothom ho entengui, no? Nosaltres tenim una gran xarxa, un tronc, és com si fos un arbre, un gran tronc, i llavors van sortint les branques, no? Que són les xarxes que arriben a tot arreu. L'important de la connectivitat intel·ligent és que aquest tronc ell mateix, gràcies a la computació, utilitzant els seus mateixos medis, és capaç d'autoregular-se, personalitzar-se i arribar amb tota la potència allà on és necessari. I posaré un exemple. Si jo estic en un poble amb 50 habitants, no? Necessito connectivitat efectiva, indubtablement, no? Necessito que tothom se connecti, perquè quedi clar. Però no necessito estar donant la potència, no? Perquè es connecti un milió de persones. Necessito estar donant la potència perquè la connectivitat efectiva sigui per a aquestes 50 persones. Per tant, l'automodulació de la xarxa, l'ús eficient de recursos d'infraestructura i de serveis són adaptables. I en això, la nova connectivitat, tota aquesta família de xarxes 5G combinades amb fibra òptica, incorporen computació en el seu tronc per permetre modular i donar els recursos de connectivitat necessaris en els moments necessaris. Hi ha un altre exemple que jo sempre poso, que és el de les manifestacions o quan anem al camp de futbol, no? I que tots estem connectats i tenim connectivitat efectiva molt dolenta, no? Perquè, els recursos s'esgoten i llavors les noves xarxes permeten tenir tots aquests recursos, però no és necessari utilitzar tots aquests recursos quan no tenim l'estadi de futbol ple, perquè està buit i, per tant, no és necessitat. No sé si m'he explicat, és l'adaptabilitat i sí, l'adequació dels recursos a les necessitats.
Una altra qüestió. A veure, deixa'm que posi un símil que no sé si val. Un petit poble perdut a les muntanyes i volem anar-hi a dinar, a un restaurant que ens han dit que és meravellós. Agafem l'autopista i ens traslladem a velocitat d'autopista. Després ve una petita carretera, baixem la velocitat i al final un camí amb pedrots que hi anem més a poc. Però vaja, el tram d'autopista ens ha servit. Però en el cas de la connectivitat de la que estem parlant, tenim fibra fins a 5 quilòmetres del poble, però al final l'últim tram no és fibra, és un, jo què sé, el pitjor de lo pitjor. Llavors, ha servit d'alguna la fibra anterior? O necessitem per tindre una connectivitat efectiva idoneïtat en tot el tram?
Bueno, per això són necessàries diferents tipus de xarxes interconnectades a aquest tronc comú. La fibra, sí, t'ha servit segur, perquè en algun moment tindràs un retorn, no?, fins on sigui. Però la connectivitat en aquests casos, jo diria extrems, extrems no, en aquestes condicions, que com tu dius, un petit poble, s'ha de completar amb les xarxes satelitals. Recordem que les satèl·lits tenen cobertura en principi global i, per tant, aquí també s'està fent un esforç. I ara no parlo, hi ha dos tipus, hi ha més tipus, però perquè ens entengui tothom, dos tipus de tecnologia de comunicacions satelitals, la geoestacionària, que és la tradicional, la tele per satèl·lit, la de tota la vida, que està millorant moltíssim i que està en aquests moments donant serveis d'internet a 100 megas, eh? O sigui, poca broma. O sigui, estem arribant a aquest tipus de serveis d'internet i que complementen a les xarxes, a les 5G, no? A les xarxes G, diguem, i que complementen a la fibra i que serveixen per arribar on és molt car arribar amb la fibra, perquè és caríssim, o també és molt car arribar en connectivitat 5G o 4G. Tenim aquest instrument. El segon tipus de xarxes satelitals, que seran les dels nanosatèl·lits, vale? les famoses constel·lacions de nanosatèl·lits, que incorporen tecnologia 5G, en aquest cas, o sigui, protocols i tecnologia 5G, ens serviran també per complementar i per donar aquesta cobertura que necessitem per la internet de les coses, eh? Els sensors de los campos, els actuadors de les canonades. Per tant, no podem parlar d'un sol tipus de connectivitat. Si tu mires des de la ciutat de Barcelona, és una gran ciutat, doncs allà tens fibra, tens connectivitat 5G, ja gairebé, tens molts tipus de connectivitat. Quan parlem de zones rurals, quan parlem de zones on hi ha poca activitat diferent, turisme, senderisme, no cal que pensem només en agricultura, ens hem de fer servir d'altres tipus de connectivitats en combinació amb aquest gran tronc que és la fibra òptica. I això és, per exemple, el que vam impulsar l'últim, ara vam presentar fa un mes i mig, un projecte de connectivitat satelital a la Vall d'Aran, en un refugi, era el cas que tu me deies, en un refugi de muntanya, on allà en aquest moment s'està servint internet a través de satèl·lit perfectíssimament i permet no només que la gent que passa pel refugi pugui navegar una mica per internet, sinó atendre les emergències dels serveis de bombers.
Però, a veure, des del carrer, els que no som telecos, pensem que el satèl·lit és el perfecte. El GPS, ningú dubta que no hi ha GPS per cable, no? Per què no s'aposta decididament per una cosa que cobreix tot el planeta? Bueno, el preu baixaria si s'invertís. O sigui, quin és el problema? O per què no estem ja directament apostant pel satèl·lit?
S'està apostant pel satèl·lit i a Espanya hi ha grans empreses com Hispasat, per exemple, sense anar més lluny, que és una gran empresa que dona servei a tot el món. I ja he dit que estan millorant molt les condicions. El problema és que han de millorar molt les condicions per tenir com una connectivitat efectiva. Te'n recordes que abans han passat efectiva? Perquè les nostres necessitats d'ample de banda, no? de tenir moltes, o sigui, consumir, perquè nosaltres ara fem consum sense voler massiu, les xarxes socials, les plataformes, el senyor de carrer, sense saber molt d'això, que no té per què, està fent un consum d'ample de banda molt gran que les xarxes satelitals a poc van assolint, però van una mica darrere òbviament, de la fibra, però sí que s'aposta, sí que s'aposta, i l'aposta decidida també per a aquest pas nanosatèl·lits i les constel·lacions de satèl·lits en un futur donaran un, o sigui, ajudaran molt, sobretot a l'extensió d'aquesta indústria aplicada a sectors rurals. Però, bueno, encara les condicions, per contestar-te ben bé la pregunta que m'has fet, les condicions de les comunicacions satel·litals, el conjunt de protocols i la tecnologia, encara no ens donen les capacitats, no?, com per tenir només satèl·lits. M'entens? Perquè no ens donen encara el volum i les capacitats. S'està treballant i cada cop milloren aquestes condicions i cada vegada seran més i més possibles serveis que ara fem servir amb altres tipus de xarxa, com les xarxes 4G o fins i tot la fibra, des del satèl·lit.
Una pregunta, ara canvio una mica de tema, però sempre dintre de les telecomunicacions. Per què la telefonia no va directament ja per xarxa, per internet? Per què continuem amb repetir? Bueno, amb el tema que tenim, no creus que... Bueno, jo no tinc... No ho sé, per això t'ho pregunto.
Bueno, jo no sé si desgraciadament o afortunadament la tecnologia no canvia així, pum, sinó que tenen tot un procés de canvi. Evidentment perquè tot anés, perquè ens entenguem, per internet, no? El que tu dius, no? Hem d'augmentar els recursos d'internet i nosaltres aquest país està ben posicionat, eh? Imagina't, al final la veu que va per internet es converteix en dades, no? Al final són dades, per tant necessitem molt ampla de banda. Això seria un raonament sense, també m'ho poso així com des del desconeixement profund, no?, dels pensaments dels operadors, i després hi ha pues, tota la transició tecnològica d'una tecnologia a una altra. No, això no és fàcil, no es fa d'un dia per un altre. I hem vist transicions. Ho hem vist en altres, perquè ens entenguin, jo què sé, quan la televisió, te'n recordes, Tomàs, la televisió, les televisions antigues, de tubos, que tot, no? Bueno, o sigui, pues ara encara deuen quedar en algun lloc funcionant televisors d'aquests, però ja no es venen, no? Pues jo dic, bueno, escolta, això és una transició que anirà arribant, apareixeran nous mètodes i apareixeran noves millores, fins i tot el conjunt de les telecomunicacions, no? I el seu és aprofitar tots els recursos, no malmetre's, que ja tenim.
Sí, no, bueno, de fet, tu i jo normalment parlaríem a través del mòbil, però la majoria de la gent, dels joves o de la gent normal, utilitza, jo què sé, WhatsApp. I WhatsApp és dades,
Bueno,
eh?
aquí entren temes que no són tecnològics, eh? Si estàs connectat a una wifi, o
Clar.
sigui, és gratis. Quin operador tens i quina tarifa tens contractada, que alguns
No,
tenen...
sí, no, amb això només
Però
volia
aquests...
dir-te que la comunicació per dades i amb àudio i amb imatge i amb vídeo actualment està funcionant i té prou qualitat. Bé, bueno, res, aparquem. Wi-Fi 6, què és Wi-Fi 6?
Bueno, wifi 7.
7. Vinga.
La 6, no, la 6. O sigui, en el conjunt de famílies de famílies de xarxes de comunicacions, doncs Wi-Fi 6 és un conjunt de protocols que permeten la comunicació augmentant l'ample de banda, baixant la latència, molt similar, sí, a les prestacions que es dona a 5G, per lo que coneixem com telefonia mòbil de rondar, no? És una altra possibilitat, és una evolució del wifi que tenim en totes les cases. De fet, molts ja tenim wifi 6 sense saber-ho. Ens permet un major... Sense saber-ho, perquè, bueno, és com lo de les teles d'abans, no? Va evolucionant i el que ens permet, perquè no ens entengui tothom, és que poder tenir més dispositius en una petita oficina o a casa o en una indústria, sobretot més dispositius amb la mateixa qualitat de servei que per cadascun d'ells. També tots ho hem patit, eh? Tenir el wifi tradicional, el primer wifi que vam conèixer, i connectar quatre o cinc coses a casa, no, Tomàs? I, ostres, començar a tenir problemes. Pues, bueno, sempre juguem, i això ho hem utilitzat per explicar 5G, però podríem utilitzar per tot tipus de xarxa, sempre tenim tres components. L'ample de banda, que és quanto i a què velocitat, no? Puc rebre i puc transmetre. Quantes coses alhora puc connectar sense que se'm degradi la comunicació, que això és molt important. Sobre a les cases ja comencem a tenir l'ordinador, el mòbil, la tele, l'Alexa, la ràdio, quan tenim un munt de dispositius connectats, el frigorífic, tot el tema domòtic, i per tant les prestacions que ens aporta wifi en aquests entorns són també molt millors que tenir que cablejar la casa, no? Per exemple, que és un dels un una de les solucions. Per indústria, també, i per tant és l'evolució d'aquesta família de comunicacions paral·lela a 5G i que ja t'he dit que ja van per la 7. No me preguntis per la 7 encara perquè no me l'he mirat al fons, però ja van per la 7.
Deixem de comunicar-nos entre nosaltres, les nostres dades entre persones, entre empreses, i parlem de les comunicacions d'això, de les ciutats intel·ligents, de l'internet de les coses. En quin moment està i quina importància té la latència, o sigui, tot, què frena la internet de les coses, o en quin moment estem, què la pot potenciar?
Bueno, jo crec que a vegades hi ha modes, saps? Que se parla durant molt de temps d'una cosa, no? I si es deixa de parlar, pues sembla que no existeix. Igual que les Smart Cities, ens en fan, per tant, de parlar. Les Smart Cities, a part de tota la conceptualització d'una ciutat millor, més per les persones, en el fons té un vessant tecnològic que es basa en l'internet de les coses. I d'aquí veu, no? Per tant, el que les coses puguin connectar a la xarxa, les coses vol dir els aparells, la indústria, les cadenes de producció, els semàfors, etc., es puguin connectar a la xarxa i puguin intercanviar dades per aconseguir informació rellevant entre elles, és una cosa que ja la tenim. I aquí a Catalunya ja la tenim present. La indústria està informatitzada, la indústria està sensoritzada i és allò que coneixem com a indústria 4.0, que no és més... que no és més, però que està assentada sobretot en la base de la sensorització, no? la connexió de tots els seus components a la xarxa per optimitzar els processos de producció. En el cas de la ciutat, per tant, a la indústria, amb l'evolució de la indústria 4.0, que ja t'ha dit que és més que només IoT, és més perquè també és tota una manera de treballar, etc. Està plenament implantada i ara entrem en una nova generació no només d'estàndards industrials, sinó també una nova generació del que seran els sensors i actuadors del futur. És a dir, la nova generació, precisament gràcies a la connectivitat que es donen xarxes com la Wi-Fi 6 o la 5G, les capacitats. No? Anirem a tipus de sensors, actuadors, que seran més basats en la imatge, on es podrà analitzar la imatge. No? O sigui, i per tant, això està evolucionant, i està evolucionant, i fins i tot el camp... molt del camp català està tecnificat, per dir-ho d'alguna manera, que ens entengui tothom, i ja som... Per tant, jo crec que té bona salut i molt de futur. Molt de futur també acompanyat de l'evolució de les prestacions de les comunicacions. En el cas de les ciutats, també. Una altra cosa és que haguem de deixar de parlar profundament, contínuament, de lo que són les Smart Cities, perquè jo crec que està bé focalitzar-se més en el concepte més humanista de les Smart Cities, no com ens repercuteix tota aquesta tecnologia nostra, però les ciutats... Totes disposen de sensors ambientals, per supuesto, de soroll, la sincronització de les xarxes de semàfors en les grans ciutats. I cal veure ara com optimitzar tot això, en el cas de les ciutats, i com, sobretot, es desenvolupen els sistemes d'informació que utilitzin totes aquestes dades. Perquè el problema no és tenir dades, ni sensoritzar, ni anar posant molt cable i molt sensor, i molt, no? Sinó que és com totes aquestes dades... Després a la rebotiga, no? Que dic jo, que podem dir, la rebotiga, es tracten, es crea informació i aquesta informació ens aporta coneixement.
Bé, per acabar, ja que estem començant el 2023, fes-nos una mena de prediccions dintre d'aquest món de les telecomunicacions. Què creus que veurem aquest any que estem tot just començant?
Bueno, continuarem veient 5G. S'acaba a finals de l'any passat, es va fer ja la darrera subhasta a Espanya. La darrera no, és la darrera pel temps perquè l'última s'ha fet ja dels 26, de la banda dels 26 gigahertz, que és molt important precisament per això que parlàvem de la indústria. I per tant, per aquí començarem a veure els nous desplegaments de 5G, començar a posar en marxa aquest servei sobre aquestes noves freqüències, aviam com se va recol·locant tothom, i començarem a tenir ja serveis, espero ja, finalistes. Finalistes vol dir coses i serveis posats ja no com a proves pilotos, sinó en realitat al servei de les persones sobre aquests nous tipus de xarxa. I nous dispositius, i aquí lo dejo, ja en parlarem.
Sí, que a més tenim ara dintre de poc el Mobile World Congress, que també espero que veiem moltes coses. Eduard, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres. I ja saps, d'aquí 2-3 mesos tornem a que ens posis al dia sobre la innovació amb el tema de telecomunicacions.
Encantat, com sempre. Gràcies.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.